Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, repassant l'actualitat dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb els principals titulars d'aquest passat cap de setmana. Recordem que ha sigut una jornada força negra pels equips de casa nostra de l'Hockey Lliga. Derrotes del Noia, Calafell i Patí, Vilafranca, i a l'Hockey Plata, empat in extremis del Vendrell davant de l'Espanyol. Repassarem l'actualitat de la Champions. Es va disputar la primera jornada. Demà dijous tindrem la segona. Destacar d'aquesta primera la victòria del Noia davant del Reus. Tindrem també, repassant la Lliga Iberdrola, en la que destacava aquest partit, aquest derbi Vilassana-Fraga, amb victòria del Fraga per 1-3 i amb la visita de jugadores del Fraga el passat dissabte a la poliesportiva. Amb les competicions catalanes repassarem que el Nacional Català, el Vilanova, es va imposar en el seu desplaçament a GEC. I en la primera categoria, victòries al Vendrell, Noia i Vendrell, Noia, amb victòria de l'equip vendrellenc davant del Noia. I derrotes dels Monjos, Vilanova i Vilafranca. En segona catalana, victòria del Sant Ramon i del Riu de Bitlles. I en tercera catalana, derrota del Sant Ramon i victòria del Torrelavit i el Noia. I en primera categoria femenina, també victòria clara i contundent del Patí Vilafranca davant del Cué Sant Jordi Desvalls. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal? Bona
Jordi
nit.
Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Quasi hauríem de posar la música d'Europa, perquè l'actualitat aquesta setmana, ja ho avancem amb els nostres oients, no hi haurà Hockey Lliga, perquè, com hem dit, demà dijous Champions i dissabte l'antiga Copa de l'Acers. Comencem per positiu, la victòria del Noi davant dels Reus a la Champions.
Sí, un partit molt disputat, dos equips que ja es havien trobat a la Supercopa a la Corunya amb un empat, es decidia després els penals, d'això ja fa una mica, però es tornaven a trobar no fa gaire la Lliga a l'Ateneu, empat de gols, i semblava que era el lema de seguir empatant. Aquesta vegada el Noia, no sé si més concentrat o amb Jordi Bargalló a la pista, la cosa va canviar una mica, i a la primera part, una primera part, jo podria dir, de les milloretes que ha fet el Noia aquesta temporada, encarrilava un 3-0, que amb el Reus li va ser molt difícil. A la represa, el Reus, que adelantava línies, que ho provava, un gol de Salvat d'aquells que no haurien d'entrar mai, però que acaba entrant, i alternatives per una banda i l'altra, i el resultat que no es bellugaria més amb aquest 3-1.
Doncs deixem
tres puntets per Europa, que va la mar de bé.
Deixem la banda, després repassarem la jornada de demà, saltem a la banda negativa, la derrota diumenge davant del Liceu, perquè 1-3, un Noia que les referències que tenim ho va provar-ho bé, però que no va entrar a la bola.
Són d'aquells dies que no volia entrar a la bola, accions hi van haver, els dos equips van lluitar, cal dir-ho, el Liceo, jo crec que a Juan Copa ja li van sortint les coses com ell vol, tot i que tenia Dava Torres lesionat al partit de Tricino de la Copa d'Europa, i no va tocar pista, sí, va fer el calentament, però no va tocar pista en patins, i malauradament aquí se'n va anar el partit una mica Norris a l'encert dels gallecs, sobretot amb un Arnau Chaus supermotivat, tot i que el Noia mitjançant Xavi Aragonès s'adelantava al marcador, el Liceo sabia capgirar-ho amb un 1-2, que podríem dir que seria el resultat definitiu, però el Noia treu, porteu, prova, i li va sortir al revés que surt normalment amb alguns equips, i acabava rebent aquest 1-3, una mica anecdòtic, aquest tercer gol.
Anem amb més derrota negativa, Jordi, el Calafell, amb el partit de l'Hockey Lliga. No podia amb el Barcelona, tot i que principalment a la segona part va estar una mica dintre el partit.
Sí, un Calafell que va sortir prou bé els primers minuts, però a partir de que el Barça fa el 0-1, doncs ja la cosa canvia. El Barça va ser molt superior a la primera part, on va acabar 0-3, fins i tot no hauria pogut fer algun més. I, en canvi, la segona part, doncs, el que deies, doncs, un Calafell que va tornar a ser reconeixible després de molts partits que no li acaben de sortir les coses. Doncs, a la segona part sí que el Calafell, doncs, va semblar una mica el del principi de temporada. Sí que és cert que també el Barça segurament, doncs, es va dosificar una mica, va jugar una mica mig gas. Això ja ho té a base el Barça, que, doncs, segons quin partit, doncs, es regula, perquè a més també, doncs, venia del debut a Champions i ara també en torna a tenir un altre a la cantonada. Però bé, doncs, tot plegat va fer que bé, doncs, el partit s'obrís, que el Calafell es fiqués dins del partit amb el 2-4. Va tenir una directa Carles Domènech, que si l'hagués transformat, doncs, hagués sigut el 3-4 i arribar, doncs, l'últim minut, doncs, amb més opcions. Però bé, doncs, tot i així, Guillem Cabestany, que va optar, doncs, per fer el 5-4 i ja portaria avui de Marc Grau, doncs, sentenciar amb el 2-5, però, com deia, doncs, la segona part ha de ser una mica el camí per intentar, doncs, recuperar les bones sensacions.
Doncs hi anem amb una altra derrota, la del Patí Vilafranca, Capitals del Vi, davant del Coll, amb un partit que dèiem estrany, perquè, doncs, una primera part en la que el Coll va ser superior, un Vilafranca molt nerviós, amb por, imprecisions, i una segona part que va canviar, amb un Vilafranca que va avançar línies, es va poder aconseguir l'empat a 3, i un el Coll que a mi em va agradar, tot i tenir la baixa de Ferran Formatger, un equip que es mou molt bé, patina molt ràpid, busca sempre espais, i Sechín va ser el gran protagonista, però clar, jo també sempre també dic que si no el tapes, a vegades és fàcil foradar la porteria d'un Xus Fernández que tornava a parar també força.
El que no es diu, el que no es diu, sí.
Poca cosa podem afegir.
No, ja està tot dit.
Un Vilafranca que havia tingut sort en algun darrer partit en els darrers instants, a manca de poc menys de 50 segons...
Van estar a punt de tornar-ho a aconseguir.
Aconseguir aquest empat a 3 que hagués sigut doncs, un resultat més positiu. Escoltem el que ens deien l'acabar el partit en Guillem Pérez, l'entrenador del Patí Vilafranca.
Jo estic molt emprenyat, molt emprenyat. La veritat és que no... jo crec que no mereixíem ni empatar. Hem fet un molt mal partit des de l'inici. Potser la primera part hem defensat més o menys bé, però després a nivell emocional no hem sabut controlar el partit. Ens centrem massa en coses que no podem controlar, com són els àrbitres, i el que hem de fer, és, si volem guanyar partits, és ser millor que el rival. Punt. No ens mereixíem empatar, empatem el partit 3-3, no se'ns pot escapar. La pilota a la butxaca la juguem i si el volem guanyar, al final la guanyarem. Però no podem... No, jo crec que avui no estàvem. No hem fet un bon partit.
Les paraules de Guillem Pérez, i comencem amb Guillem Cabestany, que també perdia el seu partit davant del Futbol Club Barcelona.
Tenim penso que molts motius com per ser optimistes, per estar orgullosos, per estar contents del rendiment i després tenim molts motius com per estirar-nos dels cabells, per estar empipats, perquè evidentment contra el Barça no pots regalar les ocasions tan clares que regalem en situacions que no són grans desequilibris, que no són moments que la qualitat d'ells brilla. Sí, brilla en la finalització, evidentment, que en tenen i molta. Per tant, tenim aquest doble cara, no només d'avui, sinó dels últims partits. I això et fa marxar empipat perquè estem intentant ficar-hi la banya per solucionar-ho i no acabem d'aconseguir-ho, però persistirem fins que ho aconseguim, de reduir errors. D'errors sempre n'hi ha, però de reduir-los i així podrem lluitar més els partits contra els equipassos de la part alta de la classificació i amb els equips amb no tanta qualitat podrem sumar molts punts.
Les paraules de Guillem Cabestany, i acabem amb la ronda d'entrenadors amb l'entrenador del Noi, en Carles Cortijo.
Estamos lógicamente tristes, decepcionados. Sí, bueno, ellos han venido a hacer su partido. Al final es muy respetable, cada equipo juega con sus armas y yo creo que ellos han venido a hacer un partido largo, un partido, bueno, de 200.000 interrupciones, yo no sé cuánto dura el partido, 2 horas y pico. Bueno, a ellos ya les venía bien parar mucho el juego, han venido a hacer un partido a intentar aprovechar nuestros errores, a defender, a aprovechar nuestros errores, a intentar aprovechar sus opciones en contras y en bolas paradas. En bolas paradas y en power no lo han conseguido, pero sí lo han conseguido en contras. Entonces, pues nada que decir, ellos han hecho su partido. Nosotros igual hemos pecado de exceso emocional, ¿vale? Han pasado muchas cosas y todas a nivel bolas paradas, todas negativas. No, hoy no ha ido en este aspecto nada a favor. Entonces nada, no queda otra que seguir. Llevamos una racha, la realidad es que llevamos una racha negativa porque no conseguimos 3 puntos. Entonces, bueno, pues haremos la reflexión que toca y, bueno, el camino no es fácil, nada es fácil. Por lo tanto, estamos fuertes, con fortaleza, al final se irán sacando las cosas.
Les paraules de Cortijo, a treballar toca. I acabem amb aquesta ronda de derrotes, amb aquest empat del Vendrell, que just va anar, Jordi.
Sí, en aquest cas empat, però amb regust a victòria, perquè tal com va anar el partit, doncs realment el punt es pot donar per bo. I més també veient la jornada on De fet, el Vendrell manté la distància amb els dos líders, el Tordera i el Sum, perquè els dos també van empatar. Per tant, doncs, un partit que a la primera part doncs, l'Espanyol serveix a posar 0-2. Poc abans del descans, però una blava galva es permet al Vendrell doncs, tornar a reenganxar-se a una directa transformada per Lluís Ferrer. A la segona part sí que el Vendrell surt millor i aconsegueix empatar, fins i tot té opcions per posar-se per davant, com per exemple un penal que Lluís Ferrer envia fora. I després doncs, l'Espanyol doncs, sí que es mostra més efectiu, s'escapa fins al 2-5, gran 5-5, sembla que això ja està, perquè a més doncs, hi havia una mica els fantasmes del Mataró, que doncs, també s'havia posat 2-5 i allà es va acabar el partit, però en aquesta ocasió doncs, el Vendrell que doncs, va tirar d'èpica i una mica l'esperit d'Oviedo, que sempre diem, i va aconseguir doncs, fer dos gols ràpids i amb el 5-4, doncs, la primera que van tenir, doncs van a cap dins, amb un 5-4 de manual. De fet, Toni Porta ja explicava que el president del dia del Mataró doncs, ja s'havia plantejat doncs, fer-lo servir, el que passa que el Mataró va fer el cinquè i ja doncs, no hi va ser a temps, però aquell dia ja va dir, doncs, si el tenim, el marcarem, i en aquesta ocasió doncs, va ser així. I bé, doncs, com dic, és un punt que bé, doncs, ha de servir per reforçar una mica l'equip i més també doncs, un Jordi Ferrer, que també doncs, anava a necessitar una mica de confiança i que sobre aquest gol doncs, també li farà bé.
Doncs després d'escoltar els protagonistes anem a saber com va anar la puntuació d'aquesta jornada amb el trofeu de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I comencem per aquest partit del Pati Vilafranca Capital del Vi davant de l'Alcoi.
Doncs aquí sumava 6 punts Xus Fernández, 4 Joan Vázquez, 1 Arnau Ribas i un punt també Sergi Torné.
I la classificació general?
L'encapçala el porter Xus Fernández amb 42 punts, en segona posició Sergi Torné amb 36 i en tercera Roger Montserrat amb 11 punts.
Anem cap a Calafell, aquest Calafell-Barcelona.
Doncs aquí 4 punts per Domènec, 4 per Folguera, 3 per Mires i 1 per Marimon.
I la classificació general?
Segueix encapçalada per Camps a 25, però aquest cop no sumava i se li costa Domènec amb 22 i tanca el podi Mires amb 15.
I anem cap al partit, noi al Liceu, Jaume.
Sí, aquí sumava 6 punts el porter també, Blai Roca, 3 punts Jordi Bargalló, 2 punts Ivan Morales, 1 punt Humberto Méndez.
I la classificació general?
Encapçala encara Ivan Morales, 34, 1 punt per sota Blai Roca, a 17 punts trobem ja a Toni Salvador.
I anem a l'Hockey Plata, aquest partit, Vendrell-Espanyol, Jordi.
Doncs aquí 6 punts per Montserrat, 4 per Aldo, 1 per Ferreta i 1 per Arques.
Doncs fins aquí la puntuació d'aquesta jornada. Seguim amb vies.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Bé, un petit aclariment. Ens havíem deixat la classificació general del Vendrell, Raimon.
Doncs sí, 24 punts a Xevi Arques, 19 Gabri Villares en segona posició i en tercera posició a Gerard Montserrat amb 14.
Coses del directe. Coses
exacte,
del directe.
Perdona en aquest cas. Anem ràpidament a la Lliga Iberdrola, aquest partit estel·lar el passat
dissabte. N'hi van bé dos, n'hi van bé dos, Josep.
Dos d'estel·lar.
Hi va haver Lliga dijous, em sembla, i Lliga dissabte.
L'estel·lar era el Vilassana-Fraga.
Sí, hi havia haver-hi dos partits.
Va haver-hi Fraga-Palau el dijous.
Ah, sí, que va
sí, correcte. El Fraga tenia els tres teòricament equips un dels favorits, com era el Gijón, el Palau i el Vilassana, tots tres seguits, i en aquest últim partit, tal com deia Josep, el Fraga va guanyar 1-3, havia perdut els anteriors contra els dos favorits, contra el Gijón va quedar 3-2, i contra el Palau 1-2, per tant, li tocava guanyar algun dels favorits, i va ser en aquest últim partit de dissabte passat que va guanyar amb el Vilassana.
Afegim alguna cosa més de la Lliga Iberdrola, Raimon?
Doncs, bueno, en aquest partit que va ser molt entretingut, perquè es va posar el Fraga a 0-2 en el marcador, però a manca de dos minuts el Vilassana li va fer el gol de l'honor, aquest 1-2, i llavors semblava que el Vilassana anava pel partit per aconseguir aquest empat, però al final, a manca d'un minut, l'Adriana Soto va marcar el tercer gol i ja va posar la tranquil·litat per les jugadores de la franja i va guanyar 1-3.
Entremig cal dir que durant aquest temps que avui la Sana apretava, Anna Ferrer, com els porters que hem anat dient, ho anava parant tot.
Està en un estat de forma excel·lent, oi, Jordi?
Sí, de fet, avui també doncs, ha rebut un reconeixement i és que ha estat nominada com a candidata a millor esportista català en 2024 per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que en breu doncs, celebrarà la 28a Festa de l'Esport Català, i demà doncs, ja se sabrà les tres finalistes. Ho té difícil per guanyar, perquè doncs, hi ha, per exemple, Aitana Bonmatí i Ari Sánchez, que són les millors jugadores del món de futbol i de pàdel, però bé, doncs aquí està l'Anna i, per tant, doncs un reconeixement més.
Molt bé. A destacar de la Iberdrola...
Doncs res, aquesta classificació, que els quatre favorits estan a la part alta de la classificació, l'encapçal ara, en aquests moments, el Gijón amb 21 punts, seguit del Vilassana amb 18, Palau amb 18 i el Fraga amb 15.
Doncs emoció per tot l'alt. Aquestes tornen diumenge. Jaume, anem a Europa demà dijous.
Sí, demà dijous tenim aquests 6 partits. En el grup A tenim Sanomer, Porto, Reus, Barça i Barcelos, Noia. En l'altre grup, en el B, tenim Quebec, Benfica, Liceo, Oliveirense i Valongo, Trissino.
Destacaríem, Jordi, aquest Benfica que perdia el seu partit davant de l'Oporto a la Lliga, un Benfica que encara no podia disposar de João Rodríguez.
Sí, un João Rodríguez que el partit de Lliga previ al debut a Europa doncs, va rebre un cop al nas, això va provocar que hagués de ser operat d'urgència per una fractura òssia, i això va fer que es perdés tant el debut europeu contra el Valongo, que en aquest cas el Benfica no el va trobar a faltar per guanyar 5-0, però en canvi doncs, el cap de setmana al partit de Lliga el clàssic a Porto doncs, sí que el va trobar a faltar i en aquest cas doncs, va perdre per 3-2.
Jaume, no sé si vas veure, jo vaig veure el Porto-Barcelos, demà el Noia, difícil aquella pista, eh?
Sí, i aquella pista és complicada, sí, hi ha estat i allà apreten i de valent el públic. I ho té difícil, però bueno, tots els partits s'han
de jugar.
A
més, té una pista que és un parquet sintètic pintat, vull dir que també serà complicat a l'hora de voler patinar i voler fer el joc. Sí, és una pista, i a més l'ambient de Barcelona.
És un ambient, déu-n'hi-do. Sí,
un noia que ja ha sortit avui cap a Portugal.
Sí.
S'ha d'assegurar tot, aquests temps...
Això que juguen molt tard, són els últims que juguen.
Quina hora juguen?
A les 9:30, que allà deu ser les 10, i aquí seran les 10:30.
10:30. Intentarem...
Acabaran dijous, hora d'aquí.
Intentarem seguir el per streaming. Alguna cosa que vulguis afegir, Jordi, d'aquesta jornada de la Lliga Europea?
Sí, el Barcelona-Noia, que serà un dels partits més interessants, així com també segurament el més destacat és el Reus-Barça, el clàssic, entre els dos equips, els dos únics invictes que queden a l'Hockey Lliga, i bé, doncs també hi ha el Liceo-Oliveirense, que en aquest cas doncs, és un partit que avui els companys de Hockey Global han anunciat que l'emetran pel seu canal de Twitch, per tant, doncs, per allà es podrà seguir, així com la resta de la jornada doncs, també es podrà seguir per streaming a través del Wall Skate.
Un Jordi que no podràs fer el Reus-Barça.
Sí, en aquest cas, doncs, malauradament, aquesta setmana Barça One doncs, no podrà oferir el Reus-Barça. En principi, doncs, la idea era fer tots els partits al Palau i els de fora, doncs, en funció doncs, de segons sigui el senyal. En aquest cas, no ha sigut possible i, per tant, doncs, només es podrà seguir a través del streaming del Reus.
Bé, doncs pues ja sabem per on mirar-ho, els nostres oients. Repassem també la jornada de la Golf Skate Europa, l'antiga Copa de l'Acers, que també hi ha partits el proper dissabte.
Sí, aquí hi ha els vuitens de final, cal dir que són eliminatòries d'anada i tornada, i els vuit partits són Utinguet-Sarsana, Joventut-Pacense-Tomar, Sant Just-Voltregà, Caldes-Ribadave, Igualada-Calafell, Lleida Merin Erringen, Valdagno, La Vendem i Braga Sporting. Déu-n'hi-do, Braga Sporting.
Serà probablement aquí...
Bueno, n'hi ha diversos, n'hi ha diversos.
És una bona rivalitat perquè, perquè estan, estan a prop.
Igualada que la Cafell, també.
Hi, hi ha dos o tres equips clars favorits en aquesta...
I Sant Just, Voltregà, sort que venen àrbits de fora d'aquí, del país.
I comentar també que el grup aquest, hi ha un grup molt més assequible per arribar a la Final Four que un altre. O sigui, que
sí,
també,
hi ha una banda del 4, que és, banda del
que
4.
És molt
no complicat. Aquí.
Doncs bé, correcte. Seguirem també aquesta antiga competició denominada de la CERS, ara el Wolf Skate Europa. Jordi, una de les notícies que sortia aquesta setmana, aquestes explosives declaracions d'Eric Vargas, el jugador del Voltregà, després del partit que van jugar Reus-Voltregà el passat diumenge.
Doncs sí, un partit que, bé, doncs el Reus va guanyar clarament, però doncs Eric Vargas va considerar que bona part de la culpa doncs, era dels altres, i més concretament de Jordi Reverter, a qui acusava una mica doncs, de tenir mania al Voltregà, perquè doncs, l'any passat doncs, sembla ser que el Palau doncs, ja els hi va fer passar una mala estona, i en aquesta ocasió, doncs, una altra vegada, doncs, Eric Vargas queixava algunes jugades puntuals, com un penal, també alguna targeta, i sobretot doncs, el gol anul·lat, que jo per mi aquí doncs, és... com vaig comentar també a la tertúlia de la televisió, doncs per mi un dels escàndols més grans que he vist en una pista d'hoquei, perquè anul·lar un gol així, quan és clarament amb l'estic, i els dos àrbitres crec que perfectament col·locats, doncs sembla difícil que es pugui anul·lar aquest gol. Per mi l'única explicació és que van veure tan excitat Càndid Ballar sortir de la porteria demanant que havia marcat amb el cos, que Eric Ribas doncs, es va confondre, i per això doncs, va considerar que aquest gol no havia pujat al marcador, però vaja, de fet, poc després d'anul·lar aquest gol, doncs Eric Vargas finalment aconsegueix anotar i els dedica una mica el gol als àrbitres, com dient, aviam si me l'anul·leu aquest també, perquè doncs, li havien anul·lat un de força clar.
Ja
Això, Jordi, no sabem si heu reflectit la parella arbitral a l'àrbitre, el de fals celebrar el gol. L'altre no, perquè era fora de partit.
Exacte, aquí haurem de veure si la federació entra d'ofici, que és una cosa que no sé, potser deu fer temps que no es fa, i per tant doncs, veurem si realment doncs, implica algun tipus de sanció o no.
Doncs veurem, seguirem un Voltregà que tampoc no va sobrat, d'efectius, tenint en compte la baixa d'Àlex Rodríguez. Tenim un partit avui d'Iberdrola, Jordi Raimon, el Manlleu-Corunya, avui a les 9 del vespre, de moment encara
doncs sí,
no tenim...
Encara no ha començat, és tal com dius, aquest Manlleu-Corunya, que jugarà ara a partir de les 9, i a veure qui té la sort de poder guanyar. Tenim el Manlleu, que està en cinquena posició, i el Corunya, que està aquí mitja taula, amb 7 punts, amb la qual cosa, si el Corunya guanya, quasi atraparia el Manlleu, que en té 11, i si el Manlleu guanya, doncs es posaria la part capdavantera de la classificació amb els 4 que han dit abans.
Un Corunya, Jaume, que li va posar les coses difícils al Telecable.
Molt difícil, sí. I tenim aquest Alcalà, que a mi em va sorprendre. L'he vist dos cops, o almenys un sencer i un a trossos, i cuidado amb aquest equip, que aquesta temporada pot ser que baixi algú de la zona d'aquí, eh?
Sí, perquè ja tenim ara aquest Mataró que està a cua de la classificació amb 0 punts, un Mataró que va arribar a la fase final de la Lliga Catalana, però que sembla que en aquesta Lliga Iberdrola no aixequi cap.
Doncs anem abans d'anar a fer un petit repàs per Europa a la recta final del nostre programa, repassar la propera jornada. Recordar, no hi ha Hockey Lliga.
Sí, n'hi ha un, Josep, n'hi ha un.
N'hi ha un, sí. El dissabte el Picat, el COI, partit ajornat amb motiu dels greus problemes...
De la Dana,
el País Valencià, que se jugarà aquest dissabte al Picat. Anem a repassar el Plata Nord.
Doncs sí, els partits començaran, els jugaran tots dissabte a la tarda, excepte un, i tenim que el primer partit serà el Vendrell-Tordera, Dominicos, Companyia de Maria, Espanyol, Sant Feliu, Mataró, Xum-Massanet, Sant Cugat, Oviedo, i el de diumenge, Igualada-Cerdanyola.
I anem amb el surt, el Plata surt, els partits.
Doncs sí, a la Lliga Plata surt, tenim els següents partits, que jugaran tots dissabte també, excepte un, i seran el Lloret-Ribes, Alcobendas, Barça-Atlètic, Taradell-Reus Deportiu, Palafrugell-Alhambra, Manlleu-Congrés, i per diumenge ens quedarà l'Olot-Girona.
I em quedo amb la notícia, l'Alhambra va fer el primer punt. La setmana passada dèiem que probablement no en faria cap, pues i mira, va donar la sorpresa.
El Barça bé, doncs que s'hi deixava 2 punts.
un Barça B que vaig repassar actes i tenia un repartiment de jugadors amb diferents equips i no m'estranya que poder allà a l'Ambra devien pensar aquest és fàcil
ja fet,
i vagin deixar jugadors
sí,
aquí.
Barça Atlètic i Igualada, com que tenen tanta cantera i tanta base, doncs van repartint els seus jugadors entre el Plata, el Nacional Catalana i els Catalanes, i llavors van jugant i com que no es passen de l'edat, doncs cada jornada són equips diferents.
Un partit que va batre rècords, el de Primera Catalana, Noia Vendrell, per la seva duració, i el resultat no... un resultat de Noia 6, Vendrell 7.
Sí, el vaig estar veient, déu-n'hi-do, el Vendrell, que va anar sempre d'un, dos gols màxim, davant el marcador. El Noia que no va tindre el seu partit, cal dir-ho, no van estar com estan normalment aquella canalla del Noia, però bueno, que van lluitar, que van intentar empatar i ho van aconseguir més d'una vegada, però finalment el Vendrell, potser amb una mica de sort en algun gol, però bueno, no se'ls hi pot desmereixer res a l'equip del Baix Penedès, que es van dur aquests tres punts molt importants amb aquest Noia que encara no havia perdut.
Jordi, un partit en què el Vendrell, si no vaig equivocat, marcava un jugador de Vilafranca dos gols, em sembla. Marcava en aquest partit i que, bé, en aquest cas, era un partit també de rivalitat. Hem comprovat si aquesta setmana tenim Vilafranca...
Sí, tenim el dissabte a les 8, Vilafranca-Noia.
De primera?
De Primera Catalana.
De Primera Catalana. El Noia no juga, per tant, Andreu...
El jugador Vilafranca que dius que marcava dos gols era Marc Nadal, que s'havia format a la base del Vilafranca i hi està jugant al Vendrell.
Veus com l'havia arribat bé la informació en aquest cas. Jordi, aquest grup també emocionant, eh? Haurem de, si alguna setmana ens ho oblidem, recordar-lo una mica.
Sí, realment doncs, està força maco. A més, també els Monjos, que també doncs, el segueixo de prop, perquè tenim el Nico d'entrenador.
Sí,
doncs,
però els Monjos...
També està Robi fan. Bueno, almenys a fora, sí. A casa li falta acabar d'aconseguir la primera victòria, però bueno, sembla que ja mica en mica es va refent i està molt emocionant. Per cert, abans de marxar també repassem una mica la televisió del cap de setmana, perquè no, com deies, no tenim hoquei lliga masculina, o la majoria o una jornada sencera d'hoquei lliga masculina, però sí que tenim partits televisats. Dissabte a la 1 tenim, pel que fa a l'hoquei lliga Iberdrola, tenim un Mataró-Manlleu a la 1 del migdia, i que serà el partit d'Esport 3. I diumenge, en quart de 5, a la xarxa, tenim aquest cas partit d'hoquei Lliga Plata Sud, Olot-Girona.
Olot-Girona, aquest pot ser distret. El primer del femení em fa l'efecte que no ho serà tant. S'ha de jugar,
però... Bé, que no.
Què sí, més tenim? Com està el Mataró, no, però vaja, veurem.
Què més tenim? El Trazur-Renovara 2, Viareggio 2.
Sí, l'equip de Sergi Ponset, que va aconseguir un empat a casa contra el Viareggio, un partit que se li va posar a coll amunt perquè perdia 0-2 a manca de 3 minuts, però amb 3 minuts per acabar el partit van fer l'1-2, el Viareggio es va posar nerviós i a manca de 6 segons va fer l'empat. I l'equip de Sergi Ponset sumava aquest punt que el col·loca 11 a la classificació i a poc a poc va sumant. Ara actualment té 5 puntets.
Portugal... Em sembla que va treure porter i va posar 5 jugadors.
Va fer un 5 contra 4 i li va sortir bé la jugada i va marcar a manca de 6 segons.
Pau Bargalló va bé. Allà Portugal,
sí, home, sí, va com
tot i la derrota del Benfica, què més, Raimon? Com ho tenim, això?
Sí, podem anar a Suïssa, ara, si repassem a Europa, tenim l'equip de Ricard Pintado, el Pollí, que ara jugarà dos partits, un partit dissabte i un partit dilluns, i si guanya els dos partits es posarà a la part alta d'aquesta classificació de la Lliga Suïssa.
Doncs molt bé, hem repassat fins on hem pogut. Nosaltres, doncs, sort al Noia, sort al Vendrell, un partit que oferirà Vendrell Televisió, i que, doncs, tornarem el proper dimecres. A l'apartat tècnic, Joan Amat, Jaume Boquera, Raimon Mascaró, Jordi Grell. Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.